Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Som dijous, evidentment, això ja ho sabem, des de fa 12 anys, aquesta hora, Green Meteo Mauri o Meteo Mauri. Avui toca Green, programa 521, 19 d'octubre, i la primera pertorbació amb cara i ulls dels últims mesos, tot i que el maig i el juny en vàrem tenir algunes de generoses. Aquesta, bé, ara en parlarem perquè donarà de sí, però no a tot arreu plourà ni el que desitgem ni el que necessitem. Però déu-n'hi-do el que farà. Entrevistarem el Joan Pino, director del CREAF, els boscos amb més risc de morir. Allà ara, Triple Plus, ciutat i consum responsable, cal avançar en el reciclatge dels aparells electrònics. I a Mobilitat Green, més empresa i comerç a Triple Plus, el Jaume Llançó. Bé, una animalada es vol revertir, perquè ja està en funcionament, ja està muntat, ja està instal·lat amb fons europeus i amb fons del mateix districte i, per tant, amb la participació ciutadana, i això es vol revertir, curiosament, el carril bici de la Via Augusta. En parlarem amb un dels portaveus, Jaume Llançó, perquè aquest dissabte hi haurà, amb més de 70 entitats adherides, una manifestació en defensa d'aquest carril bici. Som digitals, per descomptat. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Doncs ha fet res, perquè la festa comença ja. Comença avui, els últims 8 dies, tristos, però sobretot amb calor de màniga curta. Ho deixem aquí, perquè avui el programa és llarg i dens.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Doncs la Lina Guasca, finalista de la setmana, amb la Riera de la Font de les Eures, amb aigües, amb fos de Campcentelles. La foto, malgrat que sembli mentida, perquè té una miqueta d'aigua, és d'aquest 16 d'octubre.
L'entrevista.
José Luis, CREAF.
Bueno, clar.
Això...
Per mi sí.
Això sona a música celestial.
Per tota la gent que ens dediquem a la divulgació ambiental en aquest país, el CREAF és un dels punts d'atenció i de generació de coneixement i de solvència, que és el més important, no? Per això per mi és un referent.
Joan Pino, director del CREAF.
Hola.
Què tal?
Bona
tarda. Escolta'm, el CREAF és un dels referents en el món ambiental, amb història i amb una història cada cop més bé de... M'ho deies a micròfon tancat, de sortir de la cova, és a dir, que com en moltes institucions científiques, que al final venim d'on venim i la comunicació ve d'on ve, i ara la comunicació es fa universal, fàcil, etc., i arribar a despatxos, a racons de les universitats, etc., s'ha fet molt més fàcil. Molt més fàcil i pots comunicar en aquest sentit. Fes-nos una miqueta de fil del CREAF des dels seus inicis fins a l'actualitat i de seguida comencem amb la bateria de preguntes.
Bé, el CREAF és un centre de recerca que pertany a la institució CERCA, de Centres de Recerca de Catalunya, però és un centre de recerca que el podríem qualificar d'ànima híbrida, perquè en el seu patronat, en el seu Consell de Govern, hi ha entitats pròpies a l'àmbit de la recerca, hi ha les institucions de recerca de la Generalitat, hi ha dues universitats, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, hi ha el CSIC, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, però d'una altra banda, el CREAF és adscrit al Departament en Competències de Gestió del Medi Ambient, que en aquest moment és el Departament d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació. I això ens obliga a tenir una ànima doble. Hem de crear coneixement, però alhora hem de ser capaços de traslladar aquest coneixement cap a la presa de decisions i també cap a la societat. El nostre àmbit de treball ha estat fonamentalment als inicis l'ecologia forestal. Ens vam centrar molt en els boscos i en els boscos catalans i els boscos mediterranis, i a poc el CREAF ha anat creixent i ha anat agafant un àmbit de recerca més gran, sempre dins del que coneixem com l'ecologia dels sistemes terrestres, però amb una perspectiva
àmplia que la dels global. Boscos.
Sí.
Molt interessant aquest aspecte que subratllava, Joan, de el que la gent de l'IPCC anomena policy makers, els generadors de polítiques, no? Com arribar a que la governança tingui en compte el coneixement forestal que vosaltres, en aquest cas, i entès que no sou l'Agència Forestal de Catalunya, que no és aquest tot i que de facte podríeu passar per... Perquè no només doneu servei al nostre país, és a dir, que tinc entès que també exporteu coneixement, entre cometes.
Sí, exacte. El nivell de... En aquests moments el CREAF és un centre molt connectat internacionalment. És un centre que, a més, lidera moltes línies de recerca a escala internacional en l'àmbit aquest de l'ecologia i el canvi global, i diguem-ne que aquest coneixement el que ha de servir és per informar la presa de decisions, aquesta generació de polítiques ambientals, i això es fa a diverses escales, a escala catalana, però també a escala espanyola, a escala internacional.
Perquè la governança és important en la conservació i el manteniment dels boscos?
És primordial. Primordial que tinguem un pla pels nostres boscos, i aquest pla s'ha de concebre i s'ha d'executar des de qui pren les decisions amb la informació que proporcionen els qui creen el coneixement.
Escolta'm, neix l'any 1987. Tinc aquí apuntat.
Sí.
Centre de recerca, AF, Activitats Forestals.
Aplicacions Forestals.
Aplicacions Forestals, sí. Aplicacions Forestals. Entenc que això passa un any després dels grans focs del 86, i el Jaume Terrades potser diu, ep, és el moment d'anar més enllà. Què ha canviat des dels anys 80 fins ara? No en el coneixement dels boscos, perquè el coneixement segurament és relativament semblant, però en la visió dels boscos integrats en el nostre país i en el dia a dia i... Bé.
Què ha canviat en la visió dels boscos? Bé, crec que veníem d'un moment, un moment molt inicial en la conservació, en el qual els consideràvem els boscos com una relíquia d'un temps passat, uns sistemes naturals que ens quedaven després d'una alteració molt gran del medi. Penseu que estàvem en un moment en què pràcticament s'estava dibuixant el Pla d'Espais d'Interès Naturals a Catalunya, i per tant era el moment de salvar els mobles. De llavors ençà hem anat veient que el bosc a casa nostra progressa, que aquells boscos, per exemple el cas dels alzinars, que consideràvem gairebé com una mena de relíquia del que ens quedava de temps passats, han anat augmentant tant en extensió com en mida dels arbres i densitat dels arbres, i també ha anat canviant una altra cosa. Hem anat adquirint una percepció de la creixent vulnerabilitat dels nostres boscos davant de les condicions climàtiques, especialment.
En aquest sentit, podríem dir que hem fet potser cim? És a dir, perquè tu has dit la progressió, no? Han anat progressant, però el que deies ara, vulnerabilitat, és a dir, dona la sensació com si haguéssim fet cim i que el que ens ve les properes dècades podria anar cap avall.
Potser encara no hem fet el cim, perquè de fet les dades mostren que encara seguim acumulant bosc i que i aquest bosc és un bosc que a més continua diversificant-se, és a dir, tenim cada cop més espècies en aquests boscos. Si comparem inventaris forestals de fa 30 anys amb els d'ara, podem observar un augment del nombre d'espècies en els boscos, i això és degut a una progressiva recuperació d'aquest bosc des d'un estat inicial força depauperat, que és una història que ve de lluny, ve de segles enrere.
Acabeu de publicar un paper en el que feu una alerta sobre la situació de conservació dels boscos davant del canvi climàtic i parleu en concret de la Mediterrània, també de l'Amazonia i també dels boscos. Això significa que nosaltres ara tenim un estatus favorable, però que se'ns ve a sobre una època en el que la pròpia natura pot posar en marxa un procés de selecció restrictiu, és a dir que...
Jo no parlaria en termes de que la natura posi en marxa un procés de selecció. Podem dir que la Mediterrània és un dels punts calents, el que en diem hotspots del canvi global i també del canvi climàtic. És una de les zones on aquest canvi, i això en francès que ens ho pot explicar millor, es produeix de manera més accelerada. I els boscos mediterranis, per tant, doncs, estan en una situació creixent de vulnerabilitat davant d'aquest canvi.
A partir d'aquí, on som? Perquè dona la sensació, bé, dona la sensació, no, és així, darrerament, tu feies referència a aquest paper, però el crear, fes actiu, publicant, opinant, bé, més, sí, podríem dir publicant.
Generant coneixement.
Ja, m'agrada, és així, exactament, generant coneixement. I a partir d'aquí, clar, ens feu una fotografia que ens dieu algunes coses que ja sabíem, que les havíem explicat aquí en el programa, però que vosaltres sentencieu com que tenim, atenció, ho dic entre cometes, massa bosc perquè se'ns menja l'aigua. El recurs de l'aigua és menor perquè el bosc creix. No, l'afirmació no és literal, eh? No vull que sigui literal.
Espero que no ho sigui.
No, sí. Però a partir d'aquí, pam, 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 sorgent, esparverada i dient, ep, el bosc no es pot tocar, escolta, que vagi creixent, vinga, endavant.
Tenim massa bosc.
D'acord.
És una pregunta. Tenim massa bosc?
Ah, és una pregunta, d'acord.
Per què? És a dir, aquest és un punt clau. Tenim molt de bosc i tenim molt de bosc en un estat no excessivament bo, també. I aquest bosc, a què el volem dedicar? Perquè a l'hora de dir si hi ha massa bosc o el bosc està prou bé o no està prou bé, hem de pensar en a què, per què el volem.
Fixa't, tu ja estàs fent un plantejament que és intervencionista. Intervencionista en el sentit, això literal no, intervencionista, però és així, és a dir, per què el volem, com el volem, etc, etc. Algú et diria, no, el bosc, deixa'l fer.
I d'altres em dirien, no, l'has de gestionar totalment.
D'acord.
I estem aquí. I és a dir, jo crec que hi ha tres grans funcions que podem agrupar de per què volem el bosc o per què volem actuar sobre el bosc, millor dit. Per una banda, tenim uns béns i serveis que volem aprofitar. I parlo de béns i de serveis perquè aquests béns i serveis no només és fusta, també són altres coses,
i tant,
com el lleure.
I tant.
que i també són els bolets que hi ha alguns càlculs del Centre Tecnològic que parlen precisament que aquests valors no fustaners del bosc poden ser molt més importants que el propi valor fustaner, paradoxalment. Que quedi ben clar, el CREAP diu necessitem explotar la fusta i necessitem la llenya per fer energia, o sigui, necessitem treure aquests béns.
Allò que en diem silvicultura.
Sí, això també ho necessitem. També hi ha un altre element, una altra necessitat. Necessitem conservar la biodiversitat del bosc per moltes raons, entre d'altres perquè ens hem compromès a fer-ho. I en tercer lloc, necessitem gestionar el bosc per evitar-nos problemes, per evitar-nos una proliferació excessiva, una afectació en zones habitades per part dels incendis forestals. No? Tenim tot aquest, simplificant molt, tenim aquestes tres grans necessitats al voltant del nostre bosc. Per una altra banda, el nostre bosc prové... El nostre bosc parteix d'una situació que podem qualificar de dolenta. Estem parlant de fa més d'un segle, amb una sobreexplotació i després un abandonament que ens ha deixat unes masses forestals que en el seu conjunt doncs, tenen un estat força variable, força divers. Segurament bona part d'aquests boscos necessitem que evolucionin cap a masses més ben estructurades, més grans. Ens falten boscos madurs, ens falten boscos premadurs. És a dir, que bona part de la gestió també hauria d'ajudar a que aquests boscos recuperessin el seu estat. Penseu que venim d'una època en què el carbó i la fusta havien estat la base de la construcció, la base de l'aprovisionament energètic, i que tot això es va acabar en sec quan van entrar els combustibles fòssils
i la hidroelèctrica,
la bombona de butà i l'energia elèctrica i l'hidroelèctrica, exacte.
En aquest programa hem dedicat molta atenció al moviment conservacionista, de conservació de la natura, però també al sector forestal, que en principi no han de ser contradictoris i no haurien d'entrar en conflicte, però nosaltres podem donar testimoni que ha estat així. Què és el que espanta en el sector conservacionista del concepte gestió forestal?
Crec que el problema és que parlem... Parlem de conceptes diferents quan parlem de gestió forestal. És a dir, hi ha una visió molt clàssica del que és la gestió forestal, que vol dir intervenir per un aprofitament dels recursos forestals. A poc a poc hem anat incorporant altres conceptes de gestió, la gestió propera a la natura, per la gestió hidrològica... I hi ha altres conceptes que s'incorporen al món de la conservació i que no es tenen tant en compte des del punt de vista de la visió més productivista. També podem considerar gestió deixar que una part dels nostres boscos evolucionin de manera lliure. Però només serà gestió si això es fa d'una manera conscient i planificada. La deixadesa no és gestió.
Clar, aquest bosc s'estén per gran
part... 40% del territori català, en grans nombres.
D'acord, i tots tenim al cap una sèrie d'àrees on es concentra aquesta massa forestal, a diferència d'àrees, sobretot algunes de l'altiplà central, Ponent, etc., eminentment agrícoles i amb poca pluviometria i males condicions doncs, perquè proliferés el bosc. A partir d'aquí, aquest bosc, si és un recurs, si històricament l'hem aprofitat, si fa 100 anys es van fer barbaritats i barbaritats en el sentit de supervivència i de deixar el bosc al límit, els mínims dels mínims, ara, si tot això ho endrecem, el bosc realment a Catalunya té futur per fixar població, per generar una activitat socioeconòmica, per ser motor també del sector primari?
És una gran pregunta, Francesc. És la pregunta que hem de... Perquè si el bosc s'ha deixat d'explotar no ha estat per raons de conservació.
No, clar.
Ha estat per raons de rendibilitat.
Sí, i... però fixa't que la guerra d'Ucraïna ens pam-pam, ens fa despertar...
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Ens fa despertar energèticament, sobirania alimentària, recursos...
Exacte.
Ostres, tu, si això ho tens externalitzat a segons quins territoris, i aquí, mentrestant, anem morint de fàstics amb molts elements del sector primari. La resposta ja sé que no la tens tu, però...
Ja m'agradaria.
Clar, però ni el José Luis, que em mira amb una cara...
No, em sembla interessant perquè fa un temps vaig tenir l'oportunitat, és exactament el que ens va passar, crec que l'hem tingut al programa, amb el meu amic Joan Botell, per una de les finques més magnífiques que hi ha a les Gavarres, que és la finca de Fitó, i jo li preguntava, no, com qualsevol persona que s'estima el bosc, quin goig, no? Què se sent quan estàs passejant per les teves arbredes i veus aquesta biodiversitat que t'acull i que és, entre cometes, també teva, no? I em deia, mira, José Luis, no t'equivoquis una cosa. Abans, el meu avi, per ser entesos, quan va heretar el bosc, va heretar una hisenda. Jo he heretat un mal de cap.
Exacte. Sí, ho puc entendre, això. Sí, tenim una situació complexa.
Pot ser, Joan, que el món que ens ve de les renovables i fumar-li bufetada en el gas, en els hidrocarburs i allunyar aquesta energia bruta, en certa manera ajudi a entendre un mosaic de país diferent en què, bé, les plaques solars, els molins i tot això per una banda, però també el bosc, el mosaic agrari, etc., tinguin un valor. Pot ser que les renovables i l'allunyament dels hidrocarburs ens allunyin d'una visió de que mira el barril de petroli i ens ho soluciona
tot? Per força ho veurem, veurem canvis amb això. Mm-hmm. Veurem... crec que un retorn a l'ús del producte local. El que és absurd és que hàgim de portar xai de Nova Zelanda o que hàgim de portar fusta de l'altra punta del món i no aprofitem la que tenim aquí. Hem de pensar que també aquest món futur amb menys dependència o nula dependència idealment dels combustibles fòssils és un món que encara hem d'imaginar. Uh-huh. I que el món del passat, de vegades tenim la tendència a pensar que és el referent que podem utilitzar pel futur, però és que era un món molt diferent, també, en el que la gent, molta menys gent, vivia al bosc del bosc.
Cas del Montseny.
Sí, sí.
Hi havia molta
població
disseminada a prop o dins del bosc, vivint del bosc.
Això... ens diu el Néstor Gómez, gent arrelada a la terra,
i tant.
Ja està.
Sí. Esclar, hi ha hagut un canvi. I el canvi ens ha portat cap a la concentració de població en ciutats per al desenvolupament d'una economia industrial, d'una economia terciària. Tot això segurament no se n'anirà. Al meu entendre, d'aquí segurament necessitaríem altres perfils...
Sí, es modificarà, però difícilment marxarà.
Altres perfils per parlar-ne, altres perfils acadèmics. Però en qualsevol cas, no, això no desapareixerà. I veig difícil una tornada a aquell món rural amb les persones, amb la població arrelada a la terra, com havia passat, no? Dit sigui de pas, aquella població, amb l'augment d'aquesta població, va comportar una deforestació molt important de moltes zones del territori.
Sí.
Si algú llegeix el Francisco de Zamora, el llibre aquell famós, doncs parla de vivències molt curioses, com que de pobles prepirinencs que la gent feia una jornada a peu per anar a buscar llenya, o que el senglar era una espècie raríssima que es coneixia doncs per pells que trobaven masos de muntanya, és a dir, que estàvem en una situació molt diferent de la que tenim ara.
Absolutament, i a més amb una persona urbana això li expliques?
Sí.
I no s'ho creu? O sigui, en l'imaginari popular li dius que fa 100 anys tot allò que coneix ara de protecció, de bosc i això que no hi era, i no s'ho creu.
I molts dels nostres boscos encara tenen l'empremta d'aquell passat. En molts alzinars encara s'observen alzines amb molts rebrots, procedents de l'última tallada per fer l'última cuita de carbó abans de que el Botà fes fora tothom del bosc. Llavors, no s'ha anat més enllà. Els boscos es van deixar així perquè van deixar de ser rendibles. I aquest és un dels problemes que tenim. El bosc té molts problemes. Té un problema climàtic, té un problema meteorològic, que, com bé saps, no és el mateix.
No, és absolutament.
Té un problema associat a un canvi, a una sèrie de factors ecològics i a factors històrics, i tot això està barrejat.
Per tant, anem a aquests problemes de futur, o anem a aquests, el que passarà de futur, perquè ens queden una mica més de 5 minuts. És a dir, les pròximes 2-3 dècades, que més o menys els que estem a aquesta taula és la nostra esperança de ser-hi, si tot va...
És quan entrarem a boxes en tota seguretat.
Sí, 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 però vaja, jo em situo la mitjana esperable per 3 homes que són 79 anys i, per tant, bé, ja m'enteneu.
Deia l'avi, ningú quedarà per llavor.
Això mateix. Aleshores, a partir d'aquí... hi ha esperança, perquè dona la sensació que sí, que la societat està reaccionant, i ja hi ha polítics que incorporen aquest sentiment de reacció.
En el cas de Catalunya, sí.
Sí.
Més enllà, fa fred.
Hi ha esperança...
D'acord, sí, és veritat, sí. Tu et mous per tot Espanya.
Clar.
I en aquest sentit tens
la cosa
visions.
Està més, la cosa està més verda, sí.
D'acord.
És veritat, hi ha esperança, però també hem d'assumir que no hi ha solucions senzilles per problemes complexos. I aquest és un problema complex. Crec que ens demanarà de col·laborar els diversos sectors i de pensar una estratègia múltiple. Des del punt de vista del CREAF, el que cal és diversificar i planificar en el territori. Hi ha d'haver una estratègia múltiple de gestió amb diverses estratègies que van des de en retirar el bosc de les persones a les zones on realment el bosc és un risc, i això vol dir canviar-lo per conreus o per pastures, explotar-lo allà on el bosc sigui accessible i on decidim que s'ha de fer per fusta i per llenya, com a recursos cada cop més importants, i altres zones no serà ni raonable ni factible econòmicament o en termes de carboni o en termes logístic de dur a terme una gestió, i per tant haurem de deixar que gestionin de manera lliure. I tot això s'ha d'endreçar en el territori i s'ha de consensuar.
I aquest mapa el teniu fet?
Aquest mapa es pot fer.
Es pot fer.
Es pot fer perquè cadascú
té el seu mapa. D'acord. M'imagino que vosaltres, en els vostres despatxos, hi deu haver, en aquest sentit, el que estàs proposant, un mapa idíl·lic.
Hi ha un mapa, es pot fer un mapa amb elements com el grau d'accessibilitat, el valor de conservació, que també és aquí, o la història recent d'aquest bosc. I això passa pel desplegament d'un pla. En aquests moments s'està treballant un pla general de política forestal que hauria de ser un pla de país, i em consta que hi ha la voluntat de fer-lo, que incorpori les diverses visions i que s'arribi, doncs, a una aproximació consensuada.
Hi ha àmbits que ja no es queda temps, però que si fos només una pinzellada, que a mi personalment em preocupen i que crec que són força interessants, tot i que potser se'n van una mica de... que és, un, l'impacte de les espècies invasores, que crec que és... vosaltres n'heu fet informació i
2-3 minuts, senyors.
I que és un impacte... I la mediterranització dels nostres boscos, és a dir, tenim les alzines envalentonades i els roures i el faig acollonits, com si diguéssim.
L'impacte de les espècies invasores, comencem pel fàcil. En els boscos no és el gran problema. Tenim algunes espècies forestals exòtiques que hem utilitzat, el cas de l'eucaliptus, el cas dels pins insignes de Monterrey, el cas de les robínies. El problema no és excessiu. Els boscos,
els boscos de l'entorn de l'Anella Verda, estic parlant per serralada litoral, m'aniria fins i tot fins a l'Omillor Corredor, l'Aliant, és que està sortit de mare, com si diguéssim.
Però no és un... Des del no punt de vista... Problema. És un problema localitzat en determinades zones, en els boscos de ribera, etc. A l'hora de parlar de la gestió general dels boscos, són un problema molt localitzat. Que hi és... Que localment pot estar fent mal a determinats... pot estar tenint un impacte sobre determinades espècies o hàbitats.
D'acord.
Aquest no és el gran problema.
D'acord.
Segurament és molt més important el segon problema,
la
aquest procés de canvi en els boscos, que anomenem mediterranització. En alguns casos... O sigui, els boscos eurosiberians, els boscos caducifolis, els temperats, les fagedes...
Estan marxant a marxes forçades.
S'estan enturonant, pobretes.
S'estan enturonant i, és clar, cada cop tenen menys espai. O bé migren cap al nord. Això és un procés de successió associat al canvi climàtic. També n'hi ha un altre, i és la retirada del bosc des de les zones on el bosc està en el seu límit de condicions ambientals. Estem parlant, si un mira el mapa de vegetació potencial de Catalunya, veiem que hi ha tota Catalunya està ocupada per boscos, com deia l'Astèrix, tota no, queda el territori sicòric de la Plana de Lleida, que és el territori que els botànics van dir que allà doncs, no hi hauria bosc naturalment. Clar, d'allà cap a l'est i cap al nord, doncs aquest territori creixerà a mesura que les condicions ambientals es tornin més àrides. I per tant tenim una sèrie de territoris de frontera del bosc,
terrible,
on aquest està en un risc especial.
I aquestes actuacions, i per acabar, aquestes actuacions, aquestes decisions, aquesta presa de decisions, pot ajudar a retardar tot plegat? És a dir, tenim eines d'intervenció per ajudar en aquests boscos a retardar el que és...
Malauradament, és el seu destí.
Més que retardar, entenc jo que pot ajudar a que aquests boscos es mantinguin en un estat més saludable, que, per tant, segueixin complint les funcions i els serveis per quals, pel qual els volem.
Tornem sí, a aquella visió de per això, què els volem. En general.
Sí. I això també hauria de fer-se per recuperar aquests boscos del seu estat d'abandonament, del seu estat en què van quedar després d'aquesta sobreexplotació. És a dir, hem de fer dues coses. Hem d'assegurar el manteniment dels que tenim ara en un estat relativament bo i hem d'intentar millorar els que estan en un estat dolent, que són bastants.
30 segons. Entenc que el soroll que hi ha sovint a la comunicació, a les xarxes socials, als opinadors de barra de bar, etcètera, etcètera, entenc que quan parleu amb la classe política, aquest anar de braç d'Acció Climàtica, etcètera, entenc que la gent que no hi entén i que són polítics i gestors en general s'escolten aquesta visió de que hem d'anar cap aquí i deixen de banda aquest soroll de fora.
Sí, tot i que encara preval molt la visió aquella de que...
No tallis un arbre.
No, precisament la contrària. Aquesta és una visió molt...
Papanatista. Aquest és el papanatisme.
Molt pancartista, diguem-ne. Sí. Però, en canvi, hi ha també una altra visió, que és la de hem d'aprofitar el bosc...
Hem de tallar arbres per salvar el bosc.
I crec que hem de buscar...
L'equilibri.
Un equilibri entre aquestes dues visions.
I això és complex de nassos.
I tant. Sí.
Per tant...
Una tasca fonamental, la que fa el CREF.
Sí, sí.
En aquest sentit.
Joan, et convido... Bé, et convido no, és a dir, el teu departament, que vagin passant per aquí i ens expliquin aquestes coses, segurament més de detall, de focus. El José Luis feia esment d'aquesta planta invasora, etc. Bé, segurament hi ha aquestes visions molt diferents del que pot ser un bosc del Pallars Sobirà, que pot ser un bosc de qualsevol altra zona, i per tant segur que hi ha experts que ens podrien situar.
Us agafem el guà i
d'acord.
Demaneu.
Vinga.
Molt bé, moltes gràcies.
Joan Pino, director del CREAF, un plaer.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Qui va ser el fundador del CREAF? És una persona de llarga trajectòria en el món de l'ecologia i absolutament respectada. Torrons i mels alemany, el premi, aquest estoig amb torrons, amb mel, amb vinagre ecològic, vaja, de tot. I de la setmana passada, meteotaula, les nogueres joves, aquesta era la pregunta, un cop es planten triguen pocs o molts anys a donar fruits? La resposta és molts. La Maria Coll, premiada, amb què? Doncs amb cafè novell, residu zero.
Llar a plus
i consum responsable.
Cal avançar en el reciclatge dels raves. No, dels RAE. D'acord, d'acord.
No tothom, fixa't, això és una cosa que sovint... la gent...
És que això dels acrònims...
Sí.
Jo ara estava pensant, què nassos són els RAE?
Sí, molt bé. No, fas bé de remarcar-ho, perquè els que ens dediquem a la comunicació...
Donem per fet.
Exacte. En el teu cas i en el teu àmbit ja ni t'ho dic, no? Els usuaris, totes aquestes...
Dana, què vol dir Dana?
Dana, efectivament. No, però... I llavors, clar, els acrònims de vegades no són fàcils de desxifrar. No? En el cas del que diem RAE, són, fixa't, ja no t'oblidaràs mai, els nostres oients, són residus d'aparells elèctrics i electrònics. Uh-huh. RAE. Aquest és l'acrònic que queda emmascarat...
Que és bestial.
Bueno, és per això que s'ha fet aquest congrés aquesta setmana a Barcelona.
Mira, però això hi ha gent que no té problema. Jo tinc dues fotografies, una la vaig publicar a Twitter, que davant del monument modernista més insigne de Terrassa, la Masia Freixa, hi ha una bateria de contenidors, i allà davant van deixar un vàter. I aquell vàter va estar dies i dies allà. Passaven els turistes i hi havia un vàter.
Dies i dies, vols dir més d'una setmana?
Sí, vull dir, va estar... O 6 o 7 dies, no, més d'una setmana.
Val,
no.
Perquè normalment els serveis municipals de recollida de mobles i trastos vells és un dia a la setmana.
No, doncs hi havia el vàter, però el vàter no estava perquè l'haguessin de recollir, m'explico.
Ja t'entenc.
És a dir, el van abandonar allà perquè algú devia dir no hi ha lavabos públics, doncs escolta que la gent...
Era un artista intrèpid que també volia fer la seva aportació a l'art modern.
I allà, al cap de 2 o 3 dies, va aparèixer una impressora, un RAE d'aquests, a sobre del vàter.
Caram,
i va estar els últims 3 dies aquesta obra que trencava la... L'arquitecte Montconill, que va construir la torre, la Masia Freixa, doncs aquella era l'obra del vàter i la impressora, bueno, l'obra del vàter i del RAE, no?
Si tu mires bé, és una metàfora excepcional, no? D'un vàter amb una impressora a sobre, és a dir, està claríssim, no? Bé, en tot cas, aquests RAE que tu anomenes, que són efectivament monitors, pantalles d'ordinador... llums, electrodomèstics petits i grans, i sobretot telefonia mòbil, i no t'ho perdis, que s'acaben d'incorporar des de fa uns anys, panells fotovoltaics. És un dels RAEs de nova generació, residus d'aparells elèctrics i electrònics, incorpora els panells fotovoltaics, que, com bé saps...
O potser més tèrmics que fotovoltaics, perquè...
Clar, els tèrmics, efectivament, són un residu.
Perquè saps que necessiten d'un manteniment, molta gent no els hi ha fet...
Cas, quedaràs... fixa't, la recollida correcta d'aquests aparells no només és un deure que tenim com de civisme cap al medi ambient. És que hem parlat moltíssimes vegades en aquest programa de la crisi dels materials, no? Uh-huh. De crisi...
Sí, bueno, sí.
Quantes vegades hem dit el sector de l'automoció, el sector de la informàtica, que s'han quedat sense materials i anaves a demanar producte i deien, no, perdoni, però és que no li puc atendre perquè és que no ens està arribant material, no? Doncs això és una mineria, una nova forma de mineria que ara s'està descobrint, que ens estem girant cap a les plantes de recollida selectiva i estem descobrint que ja hi ha més materials que sota la corteça de la Terra. No? Fixa't, un frigorífic abandonat, anem a parlar del medi ambient, de l'impacte en el medi ambient del RAE. Un frigorífic abandonat emet a l'atmosfera els mateixos gasos amb efecte d'hivernacle que un cotxe recorrent 15.000 quilòmetres. I el fòsfor que hi ha dins d'un televisor és capaç de contaminar fins a 80.000 litres d'aigua. És a dir, que quan veiem un televisor que tu t'has trobat, i jo també, vas a passejar pel bosc, i ja no dic les esplanades que volten els municipis de l'àrea metropolitana, que són directament abocadors incontrolats. És una autèntica barbaritat, sisplau, deixar un aparell, un residu d'aparell elèctric o electrònic al mig de la natura, al mig del medi ambient, o abandonat en un racó de la ciutat com ara.
Un racó, dalt d'un vàter, per si se l'empassa.
És que, mira, tenen substàncies com mercuri, cadmi, brom, és a dir, que són absolutament verí, no només pel
medi ambient. Però, a més a més, meravelles com a materials.
Clar, mira, l'altre dia al Congrés deien que de plata i de... Tu saps que el 8%, això quedaràs acollonit, com deia aquell, el 8% de l'or que hi ha al món està als nostres telèfons mòbils?
Ostres!
El 8% de l'or, que és un dels components, té una funció, no sé si és la de retardar l'escalfor o la d'agilitzar la transmissió d'informació. El primer semestre del 2023, Catalunya va aconseguir recuperar 18.000 tones de RAES, només en el primer semestre. Un 6,43 més que el mateix període de l'any passat. Però ara anem a fer una estirada d'orelles important. A mi el primer, i a tu, i a tot el membres de l'equip, però després als oients. Estem entre els pitjors països d'Europa, a Catalunya, en recollida de RAES. La mitjana per habitant està al voltant de 5 quilos per habitant i any, i la mitjana a la Unió Europea és de 11. És a dir, estem per darrere, evidentment, de l'Estat, que estan, crec que estan 7,8, 7,9. Què ens està passant a Catalunya? Per què no s'està...
O sigui, l'Estat està a 7,8, sí, i Catalunya al 5.
Exacte.
Ostres.
És a dir, que aquí tenim una assignatura pendent.
Carai.
És per això que
o sigui, diguem, es normalitza que tu puguis tirar un telèfon mòbil al contenidor del rebuig.
No. Si és que els telèfons mòbils no estan al contenidor del rebuig.
Ah, no? I doncs què...
Saps on estan els telèfons mòbils?
No.
Al calaix de casa.
Aquell, d'acord.
Aquell calaix, per què? Perquè què tenen els telèfons mòbils a dins? Què tenen? Les fotos? La informació? No tothom té la capacitat ni l'habilitat
de penjar-ho al núvol o...
Ni sap com s'ha de netejar un telèfon mòbil, que és una funció molt simple, senyores i senyors. Entrin a les aplicacions de general i quan els hi demani a l'aplicació, tornem al format original i diuen sí. A partir d'aquí, el seu mòbil queda sense una dada. Ara, això sí, que s'assegurin...
No, depèn que ja has posat, no?
Clar, és a dir, que aquest és el problema en el cas de la telefonia mòbil i de tants aparells, que ens fa cosa llançar-los i els tenim voltant per casa. Ja no dic els televisors, que van voltant d'habitació en habitació i que hi ha llars que tenen fins a 5 o 6 televisors. Per què? Perquè, mira, no fa cosa llançar-los. 5 quilos per persona habitant i any. És una dada que hem de millorar sí o sí. Vinga.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quina quantitat de residus elèctrics i electrònics es van recollir l'any passat per habitant? Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada del Meteoambient, quina és l'espècie que protagonitza el gran espectacle de la Brama al Pirineu? Doncs és el cèrvol. El premi, una ampolla de cava brut, d'Agustí Torelló i Mata, la Mari Cruz Martín de Barcelona, premiada. I finalment, les capades de la setmana passada. Cal Saumell es troba a Montornès del Vallès o a Montornès de Segarra? Doncs a Montornès de Segarra, guanyadora de Barcelona dels torrons i mels alemany, aquest gran lot d'aquesta empresa de la Noguera, la Norma Segado, com dèiem, de Barcelona.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Va, anem... Escolta'm, som dijous al vespre i dissabte a les 11 del matí hi ha una gran manifestació que s'hi pot anar amb bicicleta, però s'hi pot anar amb a peu, amb cadira de rodes, amb l'avi, amb la iaia, amb el fill, amb la filla, etc. Més de 70 entitats adherides, entre les quals aquest programa, no podia ser menys, perquè després de construir-se i posar-se en servei un carril bici a la Via Augusta, doncs hi ha aires de retirada d'aquest carril. Els altres sembla que no molesten. Bé, en tot cas, no hi ha hagut la polèmica. Per tant, déu-n'hi-do, José
sembla,
Luis?
Sembla que increïble que siguin passant en aquestes situacions quan el que es promou arreu del món, no només Europa, Europa, Nord-Amèrica, a tots els països, Austràlia, Canadà, és la instal·lació constant i allargar els carrils bicis actual. Jo vull pensar i desitjo que hi hagi una reflexió per part de l'Ajuntament.
Esperem. Sí. Jaume Llançó, que és un dels portaveus de la plataforma Bici Via Augusta. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Bona tarda.
Escolta'm, llegint una miqueta la història d'aquest carril bici. Aquest carril bici, evidentment, no cau del cel, sinó que és una reivindicació de temps, i es construeix a parts, no sé si iguals o no, amb fons Next Generation i amb uns fons de participació d'aquests de districte, en què es diu, ei, què fem, què d'això? I des de... crec, si no em corregeixes, la gent de l'associació, els veïns de Sarrià, diu, doncs mira, aquesta és una idea i construïm-ho. Es porta a terme i bé, hi ha unes eleccions i ara bufen uns vents de... bé, que sí, Consell de Cent, ai, Palai, fem allà un d'això, s'estan, sembla, movent peces, resituant, etc etc. Què li passa al carril bici de la Via Augusta? Quins són els antecedents?
Bé, a veure... comentat que la reivindicació de fet té més de 15 anys a nivell del veïnat.
Només?
Sí que és veritat que vam activar la plataforma Bici Augusta farà uns 4 anys d'una forma molt transversal, gent que ens movem doncs, a bicicleta com a mode sostenible de mobilitat, però més enllà també dels sectors propis, i la plataforma neix amb molta força transversal perquè tenia i té, de fet, doncs, Casals de la Gent Gran, els Castellers de Sarrià, les AFES de l'Institut Benedetti di Pelayo i del Montserrat. Per tant, era molt transversal. Això va fer que nosaltres vam pressionar i vam reivindicar doncs, l'execució d'aquest carril, que efectivament doncs, es va desenvolupar, i que té els finançaments que vosaltres comenteu. Una part és amb Europa per Next Generation, la part europea, i l'altra, doncs, bueno, pressupostos participatius, perquè quan els va sotmetre a votació va ser l'element més votat del districte de Sarrià-Sant-Gervais. Per tant, és una demanda de la ciutadania. No? Que
caram,
deixa perplex.
No, aquesta dada no la sabia, eh?
Sí, sí, ell va tenir una votació massiva. Llavors, el que ens deixa perplexes és que en context d'emergència climàtica, en un planeta que cada cop crema més, amb múltiples informes científics des de fa anys que van aguditzant-se, que l'escalfament planetari s'accelera, doncs, que el grau i mig aquest que sempre parlem, no?, dels acords de París, que semblava una cosa de, no, d'aquí 10 i 20 anys i arribarem més ràpid del que semblava, doncs arreu, i el que heu comentat també inicialment, arreu d'Europa, ciutats que inclús tradicionalment no tenien tanta xarxa ciclable, ja no parlem de Copenhague o d'Amsterdam, per exemple, París o Londres, ciutats amb què abans el cotxe tenia una prioritat, han començat a fer uns desplegaments molt importants de xarxa ciclable, a Estats Units, a Canadà, a Sud-amèrica, a Bogotà, inclús a nivell de l'Estat, arreu d'Europa. Tothom apunta que hem d'anar cap a una mobilitat que no generi emissions perquè estem escalfant el planeta. El que no pot ser és que en una ciutat com Barcelona, que l'estiu passat ja hem batut rècord, cada any batem rècord a 38,8
sí,
graus,
sí, sí.
I que tenim un mode de transport sostenible, eficaç, com per exemple per l'entrada a la ciutat de Barcelona, com són els excel·lentíssims ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, resulta que, bueno, sembla que hi ha un sector de gent que entra a la ciutat de Barcelona que atribueix doncs una falsament, unes cues doncs, que genera el carril bici, quan de fet, si mireu el mapa diari metropolità, està tot en vermell. O sigui, aquest carril bici no genera cues. Jo vaig baixar ahir expressament. Normalment jo em moc en transport públic, en ferrocarrils i bicicleta elèctrica. Però ahir vaig voler baixar expressament a hora punta, 7:45 del matí. Hi havia des de cua des de la Floresta fins a l'entrada del túnel. Que això fa molts anys que passa. Aquest,
sempre, aquest sempre.
La Viagusta sí. ha estat regulat des de fa 10 i 15 anys. Quan vaig arribar...
Bé, perquè com no has de regular el semàfor d'entrada, si a la ciutat o a la via hi cap el que hi cap. És a dir, no...
Exacte. Bueno,
no,
llavors,
no,
vaig,
no, és un embut.
Vam entrar expressament i el que era ja l'entrada a Viagusta fluïa. Per tant, les cues que hi ha no la genera aquest carril bicicleta. Els carrils bicicleta, que em perdonin els senyors aquests que ho critiquen, els carrils bicicleta no generen... cues. Les cues es generen per saturació d'excessius cotxes en la via pública. Llavors, en un cas que tenim un transport públic fantàstic, que de fet ja ha passat, és a dir, hi ha hagut tècnicament el que s'anomena evaporació del trànsit, que és que quan la gent veu que pel seu llindar de temps potser se l'enteja una mica massa, això va passar la primera setmana, després ha agafat un mode de transport com els ferrocarrils. A nosaltres ens consten, i jo ens hem reunit amb túnels de Vallvidrera, ens han reconegut que hi ha menys circulació pel túnel, però és que això és positiu. Mm-hmm. Que entrin menys cotxes a la ciutat de Barcelona és positiu. La meitat dels cotxes que circulen a Barcelona venen de fora, i si tenen un transport públic, en aquest cas com ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tens un tren cada minut i mig o dos minuts, mm-hmm. doncs tenim aquí una solució fantàstica. O sigui que, posant entredit aquest carril bici, que té una funció de vertebrar xarxa ciclable a la ciutat de Barcelona, però després també amb visió metropolitana, perquè això també vagi allargant-se. O sigui, la ciutat de Sant Cugat, per exemple, ha generat xarxa ciclable des del centre de Sant Cugat fins a Valldoreig, fins a la Floresta. Ara només ens falta la connexió del túnel de serveis als túnels de Vallvidrera. Mm-hmm. Tindríem una fluidesa de molts ciutadans que baixarien a Barcelona directament amb bicicleta i bicicleta elèctrica.
Per tant, escolta, fem una petita pausa.
Empresa Green.
Jaume, José Luis, estàs aquí. Clar, tu ara parlaves d'Europa, parlaves de ciutats, parlaves amb un to... com si aquí no hi hagués aquest sentiment de necessitat o s'hagués difuminat una miqueta. Però clar, jo per preparar aquesta entrevista, que tinc una pila de coses, però al final se'ns acaba el temps, doncs he agafat la Barcelona Metròpolis, que ho trobes a internet, que és com una mena d'anuari de l'Ajuntament de Barcelona... I a on hi figura, doncs, dades de l'IS Global Barcelona, una institució finançada per la Generalitat,
sí, per
l'Estat, uh-huh. per l'Ajuntament de Barcelona, per la Fundació La Caixa, per la uh-huh. Fundació Areces,
etcètera. És una entitat de prestigi arreu.
No? I allà hi ha també unes dades de l'esquitx de quilòmetres de bici conforme als carrers pels cotxes. És una dada aclaparadora, fins uh-huh. i tot, clar, aquest és l'anuari tancat a 2021, eh? Uh-huh. Per tant, ha canviat una miqueta perquè el 2022 i 23 s'han fet més quilòmetres, però en tot cas, la preponderància del cotxe és gairebé un 70%, no hi arriba, de l'espai a tot Barcelona. Uh-huh. I realment el de la bici és ridícul i bé, una reivindicació dels veïns, uns Next Generation. Hi ha la possibilitat, no ho sé, Jaume, que aquests Next Generation aquí siguin impugnables, és a dir, si els has destinat a això i després te'n desdius...
I tant, que sí. Està passant altres.
Sí, sí, sí. A veure, nosaltres estudiarem i estem estudiant totes les vies de denúncia. A part de la mobilització pròpia, que de fet sí que després en farem, si cas, un apunt, ens sembla tan greu la situació...
No tindrem molt més temps, perquè, Jaume, ens hem menjat 9 minuts, 10 quasi, i són 15. Per tant, anem
doncs
allò telegràfics.
Nosaltres estem estudiant ja vies legals de denúncia amb europarlamentaris. Estem portant el tema a Europa.
Ui.
Aquesta és una havia.
Ui.
Després, caram, això ho teníeu callat, eh? Gràcies per explicar-ho.
Després, la mobilització d'aquest dissabte, que serà molt important, perquè ja tenim, abans heu dit 70, però que ja en tenim més de 80. O sigui, cada dues hores ens van incrementant les entitats que s'adhereixen a la massiva bicicletada que hi haurà aquest dissabte. Però deixa'm comentar una cosa. Al fil d'això del que dèieu de DS Global, porten anys generant estudis que diuen que la contaminació és nociosa i especialment per les persones vulnerables, gent gran, infants. En infants, sobretot, en trastorns doncs, de més de dificultat d'atenció, de concentració, hiperactivitat, desenvolupament cognitiu. En el districte de Sarrià-Sant-Gervasi hi ha més de 100 centres escolars, és a dir, és el districte que té més concentració del mapa europeu, i hi ha 35.000 alumnes. És inversemblant que...
Ja, Jaume, però saps que aquests arguments, que, escolta, que són 100% defensables, eh, jo, però saps que hi ha algú que li dona la volta, que el nyic, 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 i et diu, no, desviem el carril de la Via Augusta cap a carrers més agradables i que no se'n sumin tant als tubs d'escapament.
Bueno, això ho va dir la regidora Gai, jo crec que desafortunadament...
No sabia que era una regidora que ho havia dit. D'acord, em pensava coses de taverna de xarxes socials.
No, nosaltres
volia ficar la pota així.
Nosaltres no acceptarem cap modificació del carril bici perquè el carril bici és prioritari i ha d'anar per el camí més recte o més ràpid entre dos punts, que és la Via Augusta. I, per tant, no acceptarem un allargament per altres... No li donarem un caràcter secundari. Ha de tenir un caràcter prioritari i ni tan sols prioritari. Està en igualtat de condicions en aquests moments amb el cotxe. Ja no diguem si potser hauríem d'ampliar inclús el carril bici. Per tant, qualsevol relegància o estudi alternatiu no l'acceptarem. I, en aquest sentit, som clars d'entrada, ho denunciarem a Europa. Tenim la força de la gent, tenim la força legal. No només hi ha un aspecte clau, que és que el Next Generation ha finançat això, sinó que té absolut sentit la continuïtat de les xarxes ciclables. A Europa no entendria i no entendrà que hagi finançat una xarxa que després inclús la desmantellessin, sinó després no li tinguessin continuïtat, com és el cas. Llavors, per tant, tot això legalment se'ns aguanta amb molta força. Nosaltres tenim en aquests moments aquestes 80 entitats. Estem veient pancartes de veïns que estan a la mateixa Via Augusta posant pancartes de no volem tornar a tenir l'autopista, menys soroll, menys contaminació, a favor del carril bici. Estan apareixent pancartes en altres districtes, no només a Sarrià, sinó a Gràcia, ja en tenim altres punts, al Guinardó, vull dir, vindrà gent de Sant Cugat. La mobilització d'aquest dissabte serà molt important. Estem demanant clarament que no suprimeixi aquest carril bici, perquè hem de tendir com a ciutats a ampliar-los i, per tant, doncs, i al mateix temps, prioritat. Si hi ha algú que li molesta el carril bici, té una altra opció, que són els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per entrar a la ciutat de Barcelona.
Que són uns dels millors serveis ferroviaris del món.
Del món, absolutament.
Sí, no, del món, del món. Està absolutament comptabilitzat. Jaume, perquè ens fem una idea de la persona que ets, jo no vull detalls, però diguem, tu defenses la bicicleta, tu defenses... vius en una cova? Pregunto. Ara vaig amb una mica d'ironia, eh? D'acord. Gastes electricitat, energia, fas vida normal, o tens una feina que vius de l'aire, o com va això?
No
vull detalls,
normal,
eh? No, d'acord.
Tinc vida normal, tinc tres fills, amb poca mobilitat sostenible, treballo, sóc activista i, per tant, no sóc un extraterrestre, sóc un ciutadà més.
Val.
Com els molts que creiem que hem de circular, i no només et dic això, sinó que també...
Però vull dir, també és... vas de vacances i de tant en tant pots agafar un avió, vull dir, vas a un restaurant, no estàs en una cova d'eremites i treus la bicicleta de tant en tant per fer la punyeta als conductors
és la meva eina des de que tinc 14 anys, és el meu mode de transport que he combinat amb mobilitat sostenible sempre. No he circulat mai, en el meu cas, en cotxe. I vaig circular ahir expressament la meva dona per una situació familiar, que havien d'anar al metge amb el fill, però en tot cas... el meu mode de transport és aquest,
queda, escolta,
aquest,
Jaume,
i tantíssima gent que s'hi suma.
queda clar, podríem estar parlant 2 hores i segur que no ho aturaríem. Jaume Llançó, més de 80 entitats adherides a aquesta, a priori, gran manifestació de dissabte, de les 11 del matí, molt intel·ligent el plantejament, en un dia, en una hora, que segurament no provocarà grans molèsties, perquè els arguments van tan sobrats que no cal trencar i esquerdar segons quins hàbits o quina vida diària, amb segons quines protestes. Per tant, l'enhorabona, i tothom que vulgui, a les 11 del matí, plaça Molina, aquest dissabte a Barcelona. Jaume Llançó, moltes gràcies.
Gràcies, Francesc, per la complicitat i per intentar aturar aquest escalfament planetari.
Vinga, adéu.
El concurs.
L'Associació Veïnal de Sarrià ha quedat clar, durant l'entrevista, estan a favor o en contra del carril bici, el lot de càpsules de cafè novell residu zero, el premi. I de la setmana passada ja tenim guanyadora, és d'Esplugues del Llobregat, és el Meteomar, com introdueix el verí el peix aranya, l'aranya. Un portafolis que inclou bloc Gentilesa de Pesca Neta, el premi, la resposta amb una espina que té el llom, i la guanyadora, com dèiem, d'Esplugues de Llobregat, Maria Antònia Bernabé. I finalment, també de la setmana passada, del Meteotemps, ja tenim guanyador, en aquest cas és de Sant Quirze del Vallès. La pregunta deia: Gori Massip és el meteoròleg del Garraf o del Solsonès? Una gorra de Catalunya Ràdio és el premi, la resposta correcta era del Garraf. Moisès Bruc, de Sant Quirze del Vallès, el guanyador.
Quin temps farà?
Doncs hem de parlar d'aquesta pertorbació que no és pel cap de setmana, de fet passa molt ràpid, ho deixem clar en aquest sentit, perquè són 2 o 3 tipus de temps els que tindrem en les properes 72-84 hores. De moment, aquest vespre comença ja, ha començat aquest migdia, la pluja, o fins i tot al matí en alguns punts, però la pluja important tot just s'incrementa a hores d'ara i ha entrat aquest vespre i nit va més. Quantitats previstes en general al país entre 5 i 20 litres per metre quadrat, les més discretes cap a l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Les més importants a tota la serralada pirinenca, de 40 a 60 litres. A la zona més occidental, però vessant sud, és a dir, Vall Fosca, Alta Ribagorça, extrem sud de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Solsonès, aquí algunes quantitats es poden acostar als 100 litres per metre quadrat o localment per sobre dels 100 litres per metre quadrat. Fortes ventades al Pirineu, sobretot, que de matinada i demà al matí disminuiran una mica en aquest sector de muntanya i s'incrementaran a la serralada prelitoral Catalunya Central, meitat est de Catalunya, tret de l'Empordà, on no bufarà el vent o molt poc. A destacar que demà s'haurà allunyat la pertorbació, sol i núvols, i descens de la temperatura discreta a la costa, més important a l'interior i Pirineu, que arriba de forma notable dissabte i diumenge, amb fresca, fins i tot fred de nit en algunes zones, menys vent i sol i núvols, però tant dissabte com diumenge alguns mapes donen algun petit ruixat que s'haurà de concretar entre els pronòstics actualitzats d'aquest divendres tarda i dissabte. Aquest és el resum. Difícil, però vaja, hi és. Temporal marítim, ens ho deixàvem, aquesta propera nit i matinada, algunes afectacions a platges i alguns punts del front marítim. Peticions a la carta, mireu, farem el resum perquè no és molt difícil. Per dissabte, Mercè Esther Vilà, de Festa Major de Banyoles, Breda Marta Rodríguez, Montserrat Xavier Marcos, Almacelles Eli Martín. Mònica Ferreres, Tarragona, entenem que Tarragona ciutat, concretament diumenge, la Carme Bu, a Lleida, la Teresa Fort, al Pont de Suert, demana, i la Carme Sala, a la Vall de Bianya. En tots els casos, sol i núvols, però diumenge és a dir, això més aviat dissabte, i diumenge núvols més abundants. I en tots els casos, jaqueta. En el cas del Pirineu, jaqueta més gruixuda. I a la costa no tan gruixuda, però de nit compte. Pot ser més traïdora perquè baixa clarament la temperatura. Aquest és el pronòstic exactament igual pel conjunt del cap de setmana pel Sebastià Espàrrec de Sant Aniol, Sadernes, concretament, demana. Vilassar de Dalt demana la Roser Ninet, Parets del Vallès, la Susana Bretones, els Pallaresos, el Miquel Sánchez, la Tere Jové del Quèsser divendres tarda fins diumenge. El Quèsser vull creure que és l'indret del Prepirineu d'Osca, doncs conegut, a banda de gastronomia, doncs per la zona d'aventura. Carme Alvareda, Andorra, Montse Lacé, Palma de... Palma, no és Palma de Mallorca, la denominació és Palma, Palma Seques, Mar Sansano, Ciutadella, en aquest cas de Menorca, sí, Esther Garcia, Madrid, i Mariona M, cap de setmana a Roma. A Catalunya ho hem explicat, aquest diumenge més ennuvolat, dissabte sol i núvols. En el cas de Madrid, Esther Garcia, compte, abriga't, perquè l'ambient serà més aviat fred, però no hauria de ploure dissabte. Es taparà molt diumenge i sí que diumenge podria arribar a ploure una miqueta. I el cap de setmana a Roma, doncs hi pot haver alguns ruixats. Abrigar-se no tant com a Catalunya. I més enllà, Joanen Clark, l'Escala, diu el dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25, i la Conchi Santos, a Planoles, dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25. La mateixa previsió a dos indrets diferents de les comarques gironines, però els mateixos dies i laborables. Caram, Joanen, Conchi, no sé si teniu alguna cosa a veure o no. Bé, sigui com sigui, això no és cosa nostra, però el pronòstic que en tots els casos insegur, perquè aquests 3 dies hi ha algunes petites pertorbacions que apunten a Catalunya, queden allà, no ens atrevim a concretar gaire més, però si fóssim nosaltres aniríem una mica preparats, no per gaire fred, perquè puja la temperatura diurna, a l'Escala fins i tot de dia pot fer caloreta alguns d'aquests 3 dies, sobretot dimarts i dimecres, però en tots dos casos alguns ruixats poden ser presents.
El concurs.
Quin dia va canviar el temps a Catalunya? El divendres 13 d'octubre o el diumenge 15 d'octubre, després d'una quinzena excepcional i amb tots els rècords possibles de calor continuada? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, vincles de la varietat arbequina, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada la pregunta deia: el satèl·lit Meteosat està sobre la vertical de quin país? El Marroc, Catalunya o Guinea? La resposta és Guinea. El satèl·lit Meteosat està sobre Guinea. Latitud i longitud, 0. Una ampolla de Prior Day, de quart de litre, de vincles. I Nacho Rodés, que no diu d'on ens escriu, el guanyador.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Roman, boira el mirador dels apòstols a Vegas. Amb aquesta boira i amb aquest mirador podríem estar a qualsevol monument d'aquests de renom del món, com a mínim del món o gòtic o romànic o bé, d'aquesta època o com a mínim d'aquesta cultura. Definitiva, una foto preciosa del 15 d'octubre.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
El peix rata, les cabres d'en Peyu, dos dels protagonistes de la setmana que ve. I a més mirarem de conèixer quin temps ens espera els primers dies de novembre. Com us dèiem, i si ens aneu seguint, doncs som l'únic programa de Catalunya Ràdio que no surt per la ràdio, o dels pocs. Però n'estem orgullosos, d'això ja en fa 12 anys, i per això som únics. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Twitter i Facebook. I dir-vos que aquest programa s'ha fet gràcies al Néstor Gómez, a la redacció, a la sotsdirecció i producció de la Núria Ventura, les vies de sol José María Campillo i aquesta setmana el Víctor Rodríguez i qui us ha parlat, Francesc Mauri. Apa, que vagi bé i que la pertorbació sigui ben profitosa, això sí, vista i no vista.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.